Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Els abusos requereixen tolerància 0 i transparència 1000. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana conversem amb Juan Ignacio Cortés, autor de Lobos con piel de pastor, editorial San Pablo. El periodista constata que els abusos s'esdevenen en tots els contextos culturals i geogràfics. La diferència és a l'hora d'afrontar-los.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el camí d'una conversió pastoral i missionera que no pot deixar les coses com estan.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Com sempre, des d'aquest nostre petit, aquesta petita finestra que tenim aquí a través de Ràdio Estel, intentem obrir la mirada a l'exterior. A mirar, no, l'exterior no vol dir allò molt llunyà, sinó de vegades a l'altra banda del carrer o al mateix carrer, o al costat de casa, per veure coses sobre les quals habitualment persones, sobre les quals massa sovint, no hi van a parar els focus mediàtics, això que se'n diu els focus mediàtics, els focus d'atenció, o coses que, situacions que, per sabudes o per a vegades insistides en la premsa i en els àmbits de comunicació normals, acaben sent una mena de lloc comú al qual no hi fem gaire cas. Avui volem parlar d'un fenomen que existeix. No tant com voldríem, però existeix. Que és el de les empreses que tenen consciència social. Que dius, segle XXI estem parlant d'això i encara hem de parlar d'això. Sí, per desgràcia, sí. I em temo molt que n'haurem de parlar molt més aquests que ens hi dediquem en els propers anys perquè la cosa no pinta bé. No tan sols a nivell local, sinó en tot el món. Avui parlarem d'una empresa, concretament una, que ens serveix per posar això al focus en la gent que ho fa. Fa això que, d'altra banda, a més, fins i tot contempla la llei en un sentit molt estricte i molt, no molt generós, però contempla la llei. És a dir, que té consciència social, que contracta gent amb discapacitat, que posa la vista en les persones menys afavorides i compleix el seu paper de ciutadà responsable o d'empresa responsable en aquest cas. Parlarem amb l'Anna Núñez, que és gerent d'una empresa que es diu Anodal Industrial. Una empresa amb molta trajectòria ja, una empresa que va néixer el 86, o sigui que són bastants anys ja, però una empresa, més si tenim en compte, que entremig ha passat el 2008, que és aquell d'alta baix en què una mica més i perdem tots bous i esquelles. Anna, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Benvinguda a vosaltres, que m'ho permets estar aquí.
I ets per mèrits propis, però bé, això deixem-ho, que si no acabarem mai. Des del 86 fins ara ha plogut molt, no?
Bastant, bastant.
Ara jo deia, així de passada, que l'any 2008 una mica més i perdem tots bous i esquilles i ens hi quedem pel camí. A vosaltres us va afectar aquell boom? Permetem que faci un petit incís. Anodal Industrial, he dit el nom, i amb això no en tenim prou perquè sapigueu que es dediquen a l'alumini. Fan peces d'alumini, treballen pel sector de l'alumini, i això vol dir, en bona part, si no m'erro, que els vostres clients, en bona part, estan al sector de la construcció. Ho dic per apuntar que això del 2008 us hauria afectat d'una manera especialment dolorosa.
Efectivament, no? Nosaltres teníem una trajectòria doncs, de creixement des del 86 fins que vam arribar al 2008, com nosaltres, doncs, totes les empreses subsidiàries que estàvem dintre del sector de construcció. El nostre producte és un producte que va per la finestra d'alumini. Concretament fem unes peces d'escaires, que és una peça petita, que a vegades no s'identifica perquè no es veu, i jo sempre faig un símil, que és com un cotxe que té una roda i la roda té cargols. Nosaltres seríem aquell component del cargolet, no? Però que, bueno, moltes unitats doncs, fa que puguem donar empleo i també aconseguir doncs, tenir doncs, una millor vida tots plegats, no?
Passa el 2008, l'empresa el supera també, i ara podríem dir que esteu en franca recuperació i fins i tot apuntant a mercats exteriors, exportar molt, no?
Bueno, nosaltres, evidentment, teníem l'avantatge doncs de que en aquell moment de la crisi teníem tesoreria per suportar aquell ventanal que venia trencant, no? Hem superat, estem aquí, vam obrir una petita fàbrica a Brasil per poder en aquell moment doncs, expansionar-se. Ja portàvem una trajectòria, evidentment, d'exportadors, però no amb el nivell tan focalitzats com ara, perquè el mercat nostre ja tirava molt, no? Avui dia podem dir que hem aconseguit estar quasi el 40% de l'exportació i el 60% nacional. I, evidentment, no estem encara ni a les xifres de ventes que estàvem el 2008. Uh-huh. Vull dir que pràcticament ens estarem posicionant a la meitat, una mica més de la meitat del que es facturava amb el 2008. I això ho dic perquè això va, evidentment, relacionat amb el número de treballadors, no?
Sí, evidentment. L'empresa, evidentment, com és lògic, s'ha hagut d'adaptar a la realitat de cada moment. Si la producció o la demanda cau d'una manera importantíssima, doncs, evidentment, l'empresa ha de poder contraure's, no?, per aguantar. Ara, l'Anna ens deia això, que fan peces o treballen parts molt concretes que són pocs visibles. Parlava de finestres. Jo voldria apuntar també que l'empresa també té inquietuds en el sentit de buscar nous mercats i que ara també treballeu per coses com tan diferents com plaques solars o coses per pistes de pàdel o coses d'aquest tipus així. Vull dir que sou una empresa que us moveu, no esteu
sí,
pas.
Sí, sí, hem anat obrint nous mercats, ara estem un altre productes doncs, diferenciadors, i bueno, sempre la innovació és el que manté doncs, que tinguis una credibilitat i apostar pel creixement, evidentment.
Igual ara mateix els oïdors d'Àngels, aquells que, gràcies, per cert, si ens sou fidels o ens heu sentit més d'una vegada, es deuen estar preguntant, i com és que parlen d'una empresa i estan intentant dibuixar el perfil tant d'una empresa avui quan habitualment... Bé, doncs perquè ara ens hem fet un retrat d'una empresa. No estem parlant, evidentment, d'Apple, per dir-ho així, no? Amb centenars de milers de treballadors i oficines a tot el món. No estem parlant tampoc de la botiga de la cantonada, amb tot el respecte, amb un treballador o cap. Estem parlant d'aquest tipus d'empresa. Una empresa d'unes dimensions en les quals, probablement, moltes vegades no s'hi pensa immediatament quan parlem d'inserció laboral de gent amb discapacitat. I, en canvi, l'empresa de l'Anna, no ara, sinó des del moment que va començar, l'any 86, es dedica a contractar, fer més, bastant més del que la llei exigeix, ara en parlarem d'això, i contracta gent amb discapacitat, sense que això hagi sigut un hàndicap per l'empresa.
No. Bueno, jo faré 5 cèntims ràpids. Aviam, nosaltres, des de vam començar el 86 i el 89 ja en teníem la primera persona, no?, que contractàvem, després de que era complicadíssim anar a l'oficina d'empleo i trobar alguna persona que poguessis dir per al que la necessites i que et donguessin una possibilitat de perfils, de currículums, no? Al final, doncs, vaig acabar posant en anunci, això ho he explicat en una altra ocasió, però per als que escolten, on posava necessito gent discapacitada. En aquell moment es deia minusvàlidos,
sí.
Cosa que molt, ja, ara és molt pejoratiu, però en aquell moment es deia...
A 80 i tants, minusvàlidos.
Minusvàlidos, sí. No? I llavors, doncs, com no havia... Jo era inexperta i no tenia experiència, només tenia doncs, aquella inquietud, doncs, que hi havia gent que també podia ser, doncs, podia incorporar-se al món laboral, doncs, mira, no vaig posar quin nivell de perfil ni d'allò, i ens va ser, per mi, bastant incòmodo, sobretot per la part emocional que representava que hi havia gent allà en cadira de rodes, gent que a més tenia una discapacitat molt profunda, que no, realment era molt difícil d'ubicar, no? Amb les mares, bueno, es va fer una cua increïble, no? Vaig aprendre que per cada cosa tens que saber el que vols, no? I volies una persona, però per un perfil determinat. I, bueno, i a partir d'aquí vam trobar una persona que encara el tenim, que és un cap d'equip, que té una minusvalia a nivell, doncs, de que li falten els dits a la mà. Bueno, té aquella malaltia que realment tenen els dits petits i els tenen al colze, no? Vull dir, és un cap d'equip, no? Ja dic, doncs porten nosaltres quasi 30 anys, no? I tot això, un cop proves i te n'adones compte que la gent són gens normals com tots, i l'important sempre saber on te l'has d'ubicar. I llavors, doncs, dir, mira, necessito 2 persones i per què les vull? Per l'oficina, les vull per expedicions, les vull per fer cadena muntatge, per on te les vulguis, seleccionar-la. I després tenir el suport d'un centre especial d'empleo on realment tu puguis anar allà i demanar, mira, necessito... I tenir un diàleg que t'entenguin. Ells llavors venen a l'empresa... perquè dius, mira, el volem per aquest lloc de treball. Aquelles persones capten molt bé el que necessites i llavors la persona que et venen és més fàcil que realment la puguis ubicar. Igual, doncs, no el primer, igual el segon o el tercer. Nosaltres vam arribar a tenir el 40% de discapacitats en aquell moment, en l'any 2009. Llavors, doncs, es va reduir com tot. Però, bueno, encara en tenim, pues, d'aquella època, pues, en tenim com un 12%. I ara estem amb una negociació a Badalona Capaç per agafar i crear un enclau laboral. Un enclau laboral és un mínim de 3 persones discapacitades amb un compromís que als 3 anys t'has de quedar una persona fixa, però mentre tens aquests 3 anys de relació laboral amb el centre i aquelles persones a la vegada tenen un tutor perquè els pugui anar assistint, perquè són centres aquest de, amb temes intel·lectuals, no? Amb discapacitats intel·lectuals.
A Ràdio Estel trobem àngels.
Sí, els trobem, i mal m'està el dir-ho, no ens costa gaire, perquè, bé, potser perquè tenim la vista entrenada. No sé per què serà. Avui hem trobat l'Anna Núñez, que és gerent de Nodal Industrial, que ara ens està explicant una mica la seva experiència personal al capdavant d'una empresa mitjana.
Sí, mitjana.
Que contracta d'una manera activa, molt per damunt del que exigeix la llei, treballadors amb discapacitat. Una experiència que ens pagava molt la pena sentir, perquè des d'aquesta primera vegada en què ella ara ens relatava, i que realment posa una mica els pèls de punta, en què van voler contractar una persona amb discapacitat, fins ara, doncs, han passat molts anys i han passat moltes coses, algunes suposo que complicades de gestionar, com aquesta pràcticament aventura que ens deies d'haver de posar un anunci al diari. Des del punt de vista... Parlem ara una mica de la part més farragosa de l'assumpte. Des del punt de vista de l'administració, la cosa ha millorat sensiblement o no?
Quan dius a l'administració, vol dir si fa complir la llei de l'ALISME?
Jo estava pensant... No. Això és un altre aspecte. Em volia referir ara... Estava pensant totalment en la teva experiència. Anar a una oficina d'ocupació i que no sàpiguen de què els hi parles pràcticament i que tu acabis tirant pel dret i dient, doncs, posa un anunci al diari. I s'ha acabat el bròquil i tiro pel dret perquè l'administració està pesant figues.
Bueno, han passat molts anys amb aquella experiència. Passa que la manera de fer a Nodal som com molt ràpids, no? Generem la idea i volem actuar, no? Si vas amb una administració i et trobes, doncs, en dificultats, perquè no estan organitzats o perquè igual no has sabut explicar-lo bé, no vull dir que sempre la culpa sigui de l'altre, no? Llavors penses, bueno, pues, jo tinc que actuar perquè jo hi crec en això, no? I quan sí. Hi creus, i faig. Per tant, en el moment que ja vam fer aquell salt i que ja tenim, doncs, aquests centres que ja hi treballem, que ja col·laborem, nosaltres ja no ens dirigim a l'administració. Mm. Una altra cosa és que aquells centres depenguin de l'administració, sí. Que això és un altre concepte. Sí. Però des del punt de vista centre, jo sempre m'hi sentit molt recolzada. Molt recolzada. Quan ha hagut algun tema, vull dir... Ha sigut, doncs jo què sé, una persona que en aquell moment no encaixa i que realment sí. Doncs, tens que demanar que aviam s'hi poden substituir per una altra. Sí.
Jo ho demanava purament perquè la teva primera explicació és allò feridora de pensar, Déu meu senyor, però com et pots trobar així? On som ara actualment? Que d'alguna manera tu ja has apuntat abans, perquè ara hi ha aquests centres que ens deies que efectivament depenen de l'administració i que vetllen d'una manera més i estan més a sobre. I seleccionen i entenen quan els hi demanes això, sobretot també perquè la gent s'orienti una mica. I després per saber també fins a quin punt ara un empresari té excusa per dir no, és que m'ho posen molt difícil i no puc contractar.
Bueno, mira, això sempre jo dic que tota empresa, no puc dir generalitzar tothom, no? Però vull dir, això és com la labor social que tothom fem, si la vols fer. Vull dir, per ser empresari, nosaltres, a part de fer contractació en gent doncs, que tenen altres capacitats, nosaltres fem altres col·laboracions amb organitzacions, amb ONGs o amb centres que realment doncs, sabem que tenen una problemàtica, o amb una parròquia, etcètera. No? Sí. Però això va més enllà del que t'obliga la llei. Sí, és la consciència... No. De cadascú. I aquesta crec que tothom la té que tenir, no simplement a l'empresari, també el treballador i el ciutadà i el veí, i el de davant i el de darrere. Vull dir, per què? Perquè ens conformem simplement a dir, jo ja pago els meus impostos. Vale, això és una part i és molt d'agrair perquè crees empleo i evidentment que és una part social, sens dubte. Però podem anar una mica més enllà? que a tots ens agrada doncs, menjar i menjar una mica millor si podem, doncs també tindrien que ser conseqüents de que una mica més enllà fa el món una mica millor, no? I aquesta és la part que sigui des d'un punt de vista de contractació de discapacitats el que no pugui que realment contribueixi, que també la llei ho contempla en la llei de la LISMI, el 2% per millors, per empreses de més de 50 treballadors. Si no, pots donar, si ets una empresa que manufactures, pots donar treball al centre perquè aquelles persones que no es desplacin però que tinguin oportunitat de generar empleo i cobri el centre per poder-los després pagar-los amb ell els sous. O bé, doncs, pagues una aportació, fas l'aportació. Vull dir que això és molt, molt personal, no, però sí, és que tothom que pot fer alguna cosa. Tothom pot fer alguna cosa, no?
De fet, això és el que et demanava jo. Com estem de consciència social?
Bueno, no soc ningú, per, no soc ningú per jutjar, ni molt menys.
Sí, però estàs al sector i ets un exemple.
Però sí que penso que falta més conscienciació. I també falta moltes vegades un concepte. Mira, la setmana passada estava amb una empresa que es diu Sadeca, el projecte Home Mungat, que fan una gran tasca i nosaltres col·laborem cada any amb ells. I aquesta empresa, doncs, que el gerent és conegut nostre, doncs, parlant, un dia doncs, va dir, ah, doncs jo també faré una aportació, que ja la feia amb una altra ONG, no? I va fer una aportació important per ajudar amb aquesta gent. Bueno, doncs vam anar a veure el projecte perquè nosaltres havíem financiat un hort i tal, i ell havia financiat altre tema. Vull dir, no sé exactament en què destinava els diners que feia d'aportació. Bueno, quan vam parlar, aquell home era tan feliç d'haver fet aquella aportació, d'haver viscut durant unes hores de quina manera impacta en segons quines persones. Vull dir que això, si pots, no cal que sigui la gran aportació, encara que sigui petita. La gent és molt millor persona en si mateix quan fas algo que està per sobre del que tu creus que... O allò que dius, em costa un esforç, no? Pues fes-lo, et converteixes en millor persona. Vull dir, ets millor per tu i pels teus. Vull dir que primer ens mirem a dintre, ens contemplem una mica cap a dintre el que ens agradaria a nosaltres i després podem projectar una mica cap a fora i llavors doncs veurem que això no és tan difícil.
Tant de bo hi hagués molta més gent, i això ja ho dic jo, jo sí que faig la valoració, tant de bo hi hagués molta més gent, gent com l'Anna Núñez, que a més està en un càrrec, és gerent d'una empresa, i tingués aquesta visió, aquesta consciència de que tots som dalt del mateix carro i que tots som una comunitat i que, vaja, tots tenim la nostra part per contribuir, que no té res a veure, ja us ho dic ara, amb la que ens exigeixen per llei, perquè si no la faig, em multen. És a dir, consciència social. L'Anna Núñez és gerent de Nodal Industrial. Des dels anys 80... L'any 86, sí, concretament. Una empresa que funciona, que ha passat per totes les vicissituds que hem passat tota la societat, però no, que no per això ha deixat mai de veure que els humans som tots humans i per això ha contractat per damunt del que li exigeix la llei, al nivell del que li demana la seva consciència, i està sent un exemple que jo crec que molta gent s'hauria de plantejar. Abans de començar l'entrevista, l'Anna em parlava de la barrera, no? De que la gent, moltes vegades, quan dic gent, vull dir la gent que està en capacitat de contractar, fins que no ha vist de prop, no ha entrat en contacte amb les persones que accedirien al seu lloc de treball des del punt de vista d'aquests requisits, de discapacitats, etc, tenen com una barrera de pensar, ui, no anirem bé. Anireu bé, ja us ho dic jo. Us ho ha dit l'Anna, us ho ha dit amb un testimoni que jo agraeixo moltíssim, com que hagi vingut aquí al programa a explicar-nos-ho i que continuï treballant d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Àngels. Ràdio Estel.
Coses que es diuen, però que no es fan. Com ara passa uns dies Esmirna, deixar de fumar.
No.